Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. La Porta puja al to. Ahir va sortir en la Porta més arreujat per defensar l'honor del Barça, posant l'accent en el que ell considera una campanya de desprestigi contra el Barça. Té moltes ganes d'enfrontar-se, va dir, contra tots aquells que intenten embrutar la imatge del Barça. Tantes com nosaltres tenim d'escoltar les explicacions que la Porta té pendent donar, i de veritat que ens agradaria que fossin convincents i que poguéssim entendre per què el Barça va pagar el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres durant tant de temps i per què tants diners. Aquesta serà la única manera de netejar la imatge del Barça. Una explicació, un per què, una resposta convincent a aquestes dues preguntes. Amb denunciar la campanya de desprestigi amb el sala veu no n'hi ha prou, ens calen respostes. L'argumentari potser anirà pel que explica El Mundo, citant fonts properes a Rossell i Bartomeu, que es pagava en defensa pròpia per, com va dir Negreira en la declaració que va fer, neutralitzar el que es considerava una tendència a afavorir el Real Madrid. Això igual mig respon a la primera qüestió, per què es va pagar, però no respondria a la segona. Per què tants diners i durant tant de temps? I on han anat a parar aquests diners? Atenció, que és notícia d'aquest matí, ho acabeu de sentir, el cas passa de la Fiscalia Provincial de Barcelona a Fiscalia Anticorrupció per ordre del fiscal general de l'Estado. Hi ha més embolics al Barça, la fitxa de Gavi, hi ha una primera reunió també pel futur de Busquets i també actualitat esportiva, que estem en la setmana del Clàssic. El Barça que el pot preparar amb tranquil·litat a nivell esportiu, però el Real Madrid té demà la tornada dels vuitens de final de la Champions davant del Liverpool al Bernabéu, eliminatòria pràcticament sentenciada després del 2-5 del partit d'anada. Avui sentirem a Ancelotti. Avui tenim dos partits a la Champions, Manchester City-Leipzig, amb empat a un de l'anada, i Porto-Inter amb 1-0 pels italians del partit d'anada. A casa nostra, el Girona va perdre 0-1 davant l'Atlètic de Madrid ahir per tancar la jornada de Lliga, i a més el partit deixa lesions importants en gent del Girona al mig del camp. Després ho repassem tot amb l'Albert Díez. En bàsquet avui juguen el Joventut a l'Eurocup i el Manresa a la Champions. El Manresa, si guanya, es classificarà pels quarts de final, i en tenis a Indian Wells, eliminada Paula Badosa, passa a tercera ronda Alcaraz. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, posaríeu la mà al foc pel Barça en el cas Negreira? Heu votat que sí al 27%, que no al 73%. En clau espanyol, s'haurà de patir fins al final per la salvació? Creieu que sí al 77%, que no al 23%. I en clau Girona, què us preocupa més d'ahir? La derrota, això al 33%, o la lesió de l'Aleix Garcia al 67%. Marc Pairés està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts clavats de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota, ja a raó d'Esports Cope.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Manu Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Manu Manu Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil, te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Manu Manu.
Manu Manu Pro. Trabajamos duro contigo.
També passa que alguns, motivats per l'enveja, el que intenten és erosionar la nostra reputació amb campanyes fetes des de la mala fe. Mireu, el sentiment barcelonista ni es compra ni es ven. Ara tampoc s'embruta. I recentment, i aprofito aquí que estem doncs, reunits gent que ens estimem al club, recentment hi ha uns atacs ferotges per tal d'embrutar el nostre escut, que no tenen res a veure amb la realitat. I podeu estar segurs, doncs, que la junta directiva que tinc a l'honor de presidir, això ho defensarem amb totes les nostres forces. Bé, no ho aconseguiran. No ho aconseguiran, i sabeu per què? I ho estic veient aquí, en aquesta sala. Perquè us veig a vosaltres. Perquè us veig a vosaltres, els capitans i capitana. Uf! No penseu que m'emociono per debilitat. M'emociono perquè tinc moltes ganes d'enfrontar-me a tots aquests poques vergonyes que estan tacant el nostre escut. Que ningú s'ho pensi que és per debilitat.
Joan Laporta, ahir en un acte amb els capitans de les seccions professionals i els capitans dels equips de la base del Barça, l'auditori, com podeu comprovar, Laporta que puja el to, de fet recorda bastant aquell Laporta del Loro de fa molts anys, avisa que es defensaran, però de moment continua el president del Barça sense donar arguments. Ho té pendent en la roda de premsa que ha de fer i, si no, ho haurà de fer en seu judicial. L'atenció, que és notícia d'aquest matí, insisteixo, el cas Negreira passa de la Fiscalia Provincial de Barcelona a Fiscalia Anticorrupció per ordre del fiscal general de l'Estado. Saluda el Víctor Navarro. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Aquest matí s'ha fet un d'aquests tornejos de golf i de pàdel previs a la celebració d'un clàssic. Allà hi havia moltes personalitats i ens interessa escoltar algunes veus al voltant del que s'ha dit allà sobre el cas Enríquez Negreira. Com, per exemple, comencem amb Enric Masip, la mà dreta de Laporta, que ha anat una mica en la mateixa línia de Laporta d'ahir al vespre, potser amb no tanta vehemència, però amb el mateix fil, amb la mateixa línia argumental, no?
Sí, de fet l'ha citat en molts moments el president del Barça. Ell és assessor presidencial, membre de la Secretaria Tècnica del Futbol Club Barcelona, home de pes del club, i el que deia Enric Masip és que el Barça no ha fet res malament, que estan molt tranquils al club, que no hi ha res irregular i que no tenen por a que pugui passar res.
No podemos evitar que haya gente que esté cada día escribiendo porque la situación, pues bueno, ahora va bien pegarle al Barça, que no es casualidad también, porque bueno, pues el Barça va líder, va destacado en una liga pues que nadie se pensaba que de momento pues llegaríamos a esta ventaja y que tiene mucho mérito por el trabajo de todo el mundo, de los jugadores, del staff, del club en general, de la situación que veníamos. Entonces, como tiene un mérito muy grande, pues bueno, pues parece ahora que estás en un buen momento y mira, justamente pues dice el presidente que no es casualidad, yo también lo creo.
Com dèiem, citant el president Joan Laporta, deia Enric Masip també aquest matí que el Barça és un club modèlic en tot i que mai ha necessitat l'ajut de ningú.
Que lo que no puede ser es que sin que alguien haya decidido algo y esté el sumario esclarecido, pues bueno, pues vamos a hacer una campaña y vamos a estar cada día escribiendo, 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 con lo cual queda una mella y vamos a un campo y bueno, y es una pena que el Barça, que ha sido un club señor y que va a los campos a jugar a fútbol y hacer deporte, que es lo que sabe hacer, bueno, pues tenga que estar aguantando, pues que supongo que esto pasa en muchos sitios y seguirá pasando, porque pues porque hay un circo mediático también para manchar eso, y eso pues a mí me duele porque es deporte.
Parlava Masip del que van viure a Sant Mamés, ja deia Xavi Hernández, un ambient hostil que no li va agradar, ningú del club li va agradar, i Enric Masip també deia que estan tots units en aquesta causa contra el Futbol Club Barcelona, que no cal parlar de cap club determinat, no volia fer èmfasi si el Real Madrid o altres clubs, però que tots s'han unit, com va dir ja Joan Laporta a la seva piulada a xarxes socials, i precisament li preguntaven com es troba el president del Barça.
Bueno, el presidente está fuerte y le duele igual que a mí como barcelonista o como culé, ¿no? Que pues de haber visto, pasamos a repasar la historia de los jugadores que han pasado por este club, y Ronaldo y Romario y Rivaldo y Figo y todos los jugadores que te puedas imaginar, Stoikov y todos los mejores del mundo. El Barça se ha ganado eso con calidad, metiendo más goles que los demás y dando espectáculo, que eso también nos diferencia de los demás, que ganar es ganar, y ganar y dando espectáculo es diferente.
I per últim, en clau esportiva, deia Masip que guanyar el Clàssic és un gran pas endavant, però que encara no està sentenciada la Lliga i fins que no ho estigui no es pot celebrar res.
Doncs Enric Masip, en aquesta compareixença, posant l'accent, igual que està fent Joan Laporta les últimes hores en la campanya de descrèdit cap al Barça, mentre, a l'espera, o mentre no arriben explicacions més concretes sobre l'assumpte. També estava allà, Víctor, Ramon Calderón, un expresident del Real Madrid, va ser president del Real Madrid Calderón entre el 2006 i el 2009, que són anys, són temporades en les que el Barça ja li pagava Enrique Negreira.
Sí, ha donat un cop de mà al Futbol Club Barcelona, ni molt menys ha fet sang Ramon Calderón de la situació del cas Negreira, i ha defensat que cal esperar la justícia. Calderón era preguntat per la decisió de Florentino Pérez després de la junta directiva de diumenge de personar-se com a acusació particular.
Yo creo que el Real Madrid lo que habrá hecho seguir el consejo de los abogados, personarse, que eso no significa acusar, sino personarse para conocer la situación y poder, si es que hubiera resultado perjudicado, exigir responsabilidades. Pero yo creo de verdad que es un error los juicios paralelos, y yo sufrí varios. Cuando un asunto está en manos de los tribunales de justicia, de los órganos federativos competentes, las opiniones, especulaciones están fuera de lugar.
I Calderón també era qüestionat per si ell, quan era president del Real Madrid, va veure alguna cosa estranya o va notar que els àrbits els perjudicaven en benefici del Barça.
Bueno, las ligas las ganaron los jugadores y el entrenador, yo era el presidente, yo no... No, ya me lo han preguntado más veces, no tuve ninguna sensación, es más, ganamos una liga que fue increíble, creo que nos sacaba 9 puntos el Barcelona, faltando pocas jornadas, lo remontamos y es fundamental respetar la presunción de inocencia siempre. Insisto, esto está en manos de tribunales de justicia, órganos federativos. Dejemos que trabajen con tranquilidad, porque otra cosa está fuera de lugar y no hace más que complicar la situación.
Calderón, que com heu escoltat, defensa en tot moment que no es poden fer judicis, assegurava de fet que eren frivolitats i que ja hi haurà temps per opinar, que no coneixem la veritat i que només la realitat i la veritat només la coneixen les persones que tenen les proves damunt la taula.
I també volem escoltar què opina del tema Charlie Reixac, que sempre té una visió molt particular, molt pragmàtica, diria jo, de les coses. Què opina del tema del Charlie?
Bueno, fins fa no res estava a les oficines del Camp Nou, és una veu important del Futbol Club Barcelona perquè ho està tot, i Charlie Reixac creu que tot el cas Negreira ha sortit en el moment precís per fer mal al Barça, en el moment que estava sortint de la ruïna, diu Reixac, i que és líder de la Lliga. Reixac també creu que tot acabarà amb només una multa econòmica perquè no es pot demostrar res.
No, yo creo que al final esto acabará como siempre, tema económico, una multa importante o lo que sea, y el Barça también saldrá perjudicado, ¿no? El que ha destapado esto no tiene muchas luces, o sea, no tiene muchas luces, porque si tú para forzar la máquina para cobrar enseñas todo el juego, pues lo que sale rebotado eres tú. Ese dinero no ha ido a parar. Cuando yo sepa dónde ha ido a parar, pues yo creo que entonces podemos hablar, y además creo, sinceramente, que será muy difícil que se pueda demostrar.
Aquesta és una bona pregunta. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? S'ho pregunta el Charlie i s'ho pregunta molta gent també.
Ho ha repetit en diverses vegades. Diu que ahir el que més li importa és això. On estan els diners, aquesta xifra que s'ha pagat a Enrique Negreira? Reixac també deia que és un dany terrible, però no pel Barça, pel futbol en general, que no té massa recorregut precisament per això, perquè no hi ha més proves a part d'aquest pagament. I sobre una possible eliminació de la Champions com a càstig, contestava així.
Yo creo que, te digo, se tendrá que acabar con un tema económico, una multa, un algo así, porque no creo, sinceramente, que al Barça se le castigue pues sin jugar la Copa de Europa, por ejemplo. La pelota la tiene el árbitro, que diga, mira, yo cobraba cada mes esto o cada año esto, y con este dinero hacía esto y esto y esto y esto. Mientras esto no salga, no podemos hablar.
I deia també Reixac en clau esportiva que el Barça està millor físicament que el Real Madrid, i si guanya diumenge la Lliga no es podrà escapar, i per ser en aquest acte que heu escoltat aquestes veus estava convidat el president del Barça, Joan Laporta. Finalment no hi ha anat, però s'hi han passat, a més de les veus que heu escoltat, Sergi Barjoan, Miguel Ángel Nadal o Xavi Ferrer.
Molt de Reixac, aquestes reflexions, no passa mai res. Ell una vegada, quan era entrenador del Barça en plena crisi esportiva, va dir, va, al final un dia et mores i t'enterren i no passa mai res, o sigui que amb això, segons el Charlie, tampoc passarà res. Ja veurem. Alguna cosa més, Víctor?
No, res més d'aquest desafí amb ACEX.
Gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé. Un parell de documents més de Gerard Piqué, que ha estat aquest matí a RAC1. Posa la mà en el foc pel Barça. Està segur que no s'han comprat àrbitres?
No, i en això posaria la mà al foc. Conec el meu club i sé les coses que fem bé, les coses que no fem tan bé, però en aquest sentit, és a dir, tu si vols comprar un àrbitre és tan fàcil com anar a l'àrbitre i amb diner negre quedes amb ell, li dones un sobre i s'ha acabat. O sigui, és que les coses són molt més senzilles que no anar a un vicepresident del Comitè Tècnic d'Arbitratge, pagar-li un salari que saps que és públic, perquè saps que avui o demà t'ho trauran, i que pensis que amb aquest senyor podràs condicionar 30 àrbitres o els que hi hagin a primera divisió. És que no té cap lògica. A partir d'allà, doncs, les conspiracions i les campanyes estem totalment acostumats, no?
Piqué també ha volgut defensar el llegat del gran Barça, que tants títols ha guanyat els últims anys, sent ell un membre destacadíssim de l'equip.
És que jo crec que no fa falta dir res. Jo crec que, per molt que vulguin embrutar, és una època tan maca i tan daurada que és, ja no és com, o sigui, el fet que vam guanyar molts títols, sinó com es van guanyar. I és que pots revisar tots els partits, i pots revisar les lligues, i pots revisar les copes, ho pots revisar tot. Vam ser molt, molt superiors. No depeníem de l'àrbitre, ni per rodó ni per rodolent. Llavors, a partir d'allà, que es dediquin a malmetre o ara a aprofitar això, jo és que, vamos, passaria olímpicament i a la següent. Però entenc que, bueno, que s'hi ha posat, que ara és un, bueno, és un cas en el qual, doncs, hi ha fiscalia, etc, que s'ha d'estudiar, s'ha de treballar i s'ha de defensar bé el club, però això jo entenc que està en bones mans i que ho hem deixar a les persones que els hi correspon.
Piqué a RAC1. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Hi ha dies que no dono a l'abast per trobar la millor imatge de la jornada. Avui em passa com el mític fotoperiodista Carlos Pérez de Rosas, el pare de l'Emilio, que era un gran de la fotografia i te'l trobaves amb el seu cabell cada vegada més blanc i les seves patilles trepitjant Barcelona amb una càmera penjada del coll. Sempre el recordo amb traje i corbata, buscant les millors imatges, revelar el carret i publicar-les a La Vanguardia. Una feina admirable. Cada vegada que el veia em transmetia una impressió sensacional i una admiració per valorar una feina impagable. Agafes una càmera i has de tenir la capacitat per reflectir l'actualitat del dia. Impressionant. I avui me'n recordo d'ell. Les imatges d'avui podrien ser La Porta emocionat al discurs d'ahir, Piqué dient a RAC1 que el dormir està sobrevalorat, Charlie jugant a golf en un dia primaveral dient que el que més li preocupa són els diners que s'han pagat, o Guardiola aquesta nit en un partit obert del Manchester City 1-1 a l'anada davant del Leipzig. Carlos Pérez de Rosas gastaria avui 1.000 carrets mentre tractava de trobar a Enríquez Negreira, per exemple, pels carrers de la ciutat.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:22, de seguida més del Barça.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Esports. Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb més coses del Barça, que és una maquinària imparable de generar continguts. Helena Condis, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Amb tot aquest panorama, dinar de directives el diumenge, em temo que no.
M'estàs preguntant pel clàssic?
Sí.
És que sembla que no jugui, aquest Barça-Madrid a Lliga. Estem a dimarts, queden 5 dies. He preguntat al Barça i el que em diuen és que no tenen previst convocar trobada, dinar de directives amb Florentino Pérez aquest diumenge aquí a Barcelona. L'explicació que ens donen des del club, fonts oficials de l'entitat, és que no sempre ho fan quan es veuen amb un altre equip tantes vegades. Ja saps que hi ha tres clàssics en 32 dies, ja van dinar fa dues setmanes a Madrid.
Està bé, l'excusa està bé.
Sí, i no tenen previst tornar a seure's en la taula al migdia abans del clàssic d'aquest diumenge.
A la porta que el tenim a Oporto o què?
El tenim a Oporto, sí, sí, l'han caçat els companys de Gigantes, el tuit del Gerard Romero, viatjant amb Mateu Alemany cap a Oporto, allà hi té casa Jorge Méndez, que és el representant de futbolistes importants del Barça, com Ansu Fati, Balde, a qui volen oferir-li la renovació el més aviat possible. Ansu Fati, ja saps que fa temps que tant Laporta com Méndez el volen moure, el volen vendre al mercat, tot i que el jugador de moment es manté ferm en que ell es vol quedar. També sobre la taula altres temes, com el somni de Bernardo Silva i possibles jugadors doncs, que poden interessar uns i altres a l'hora de fer operacions. De moment continuen reunits a Oporto.
A veure què dona de si aquesta trobada. Tema Gavi, que hi ha aquí una discussió, una batalla més entre el Barça i la Lliga amb el tema de la fitxa de Gavi, no?
Sí, doncs ara, després de tot l'embolic, des de la Lliga, el que li diuen al company Isaac Fouto és que no entren en discussions i que Gavi pot seguir jugant aquesta temporada, sigui o no desinscrit. Podríem dir que li dona una mica la raó al Barça, que és el que us explicaven ahir, perquè estan a l'espera del recurs de reposició i de que la sentència del jutge sigui definitiva. El Barça manté que Gavi continua inscrit com a futbolista del primer equip, que, per tant, podrà continuar lluint el dorsal 6, de moment, el veurem al clàssic amb el número 6, i perquè el que mantenen és que la decisió del jutge no és una sentència ferma, que es pot fer recurs i que no s'aixequen les mesures cautelars fins que no tinguin una sentència ferma, una decisió definitiva del jutge. Paral·lelament, això sí, els serveis jurídics del club estan preparant un recurs.
I acabem amb un apunt del futur de Busquets, Helena, que cada vegada fa més la sensació que fa pinta que continuarà el Barça l'any que ve, no? O què?
Perquè ell vol seguir, perquè Xavi ha insistit molt perquè les dues parts arribin a un acord. S'avança en molt bona direcció per tancar la seva renovació, és el que m'asseguren tant des de l'entorn de Busquets com per part del Barça, i es van veure a Morovic amb el seu agent Mateu Alemany i Jordi Cruyff. Hi ha bona predisposició de Busquets, tot i que ja l'han advertit que la proposta que li oferiran a finals d'aquesta setmana serà molt a la baixa. Serà una oferta per escrit, li oferiran una temporada més una altra opcional, i perquè et facis una idea, Joan, a Busquets li retallaran el sou més de la meitat. Podríem dir que un 70%. Ara cobra 30 milions d'euros bruts i el que li oferiran és uns 8-9 milions d'euros bruts.
Tampoc està malament, eh?
No està malament, però clar, si a tu et diuen que cobres 30 quilos i després te n'ofereixen 8, tampoc t'agradaria rascar-te així la butxaca. Busquets, com que vols seguir un any més, diu que té bona predisposició i, en principi, tot fa pensar que les parts arribaran a un acord ben aviat.
Bona informació i picadeta. Gràcies, Condis.
Adéu, bona tarda.
Sona la sintonia de la Lliga de Campions a Sports Cope. Avui tenim partits, però demà Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Demà juga el Real Madrid contra el Liverpool.
Sí,
s'ha de tancar això.
Sí, s'ha de tancar això, perquè no, fins que l'àrbitre no xiuli el final, aquí no s'ha acabat aquesta història de vuitens de final, eh? Llista de convocats amb dues novetats desesperades. Torna Fernand Mendy, tal com estava previst, i torna també Benzema, superats els problemes de turmell que el van deixar fora del partit contra l'Espanyol. Continua fora Àlaba, roda de premsa d'Ancelotti, sense preguntes per Mbappé, de moment anem bé, i per cert, amb el precedent que dèiem a la ment d'aquesta eliminatòria contra el Chelsea la passada temporada i l'ensurt, quan l'equip de Londres es va posar 0-3 al Bernabéu, capgirant momentàniament aquella eliminatòria. Ancelotti ha posat sobre la taula el concepte de no sortir a calcular demà, però ha hagut de reconèixer que el Liverpool té molt clar el que ara diuen els panenquites pla de partit, i el Madrid potser no tant.
A nivel mental, psicológico, creo que el partido de mañana es más complicado para nosotros que para Liverpool. Liverpool, yo creo que viene aquí a tope desde el primer minuto, pase lo que pase. El resultado de la ida en este aspecto nos pone un poco en duda. Intentaremos de ir a tope, haremos todo lo posible para ir a tope desde el primer minuto, pero es inevitable que tenemos más duda que el rival.
És a dir, que no se'n repeteixi el començament de partit que van fer els blancs contra l'Espanyol, una mica adormits, i que van provocar el 0-1 de José Lu.
El resultat de la ida, per si algú no se'n recorda, és 2-5.
És 2-5. Eh? Sí, també era un avantatge clar el dia del Chelsea i va passar el que va passar. L'altre gran titular del tècnic italià, Hazard, en una entrevista a un mitjà belga, ha dit que vol continuar al Madrid el que li queda de contracte, tot i que no parla amb Ancelotti. li han anat al tècnic amb aquesta història i la rèplica de Carleto és aquesta.
La relació no és fria, la relació és... Mira, hay que valorar las dos cosas. Hazard ha sido muy honesto, no hablamos mucho, no hablo mucho con él, es la verdad, porque también hablar es un... Es una cuestión de carácter, que te encuentras mejor con una persona que con una otra, ¿no? Que, también con los hijos, tiene más confianza hablar con un hijo que un otro. Esto no es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es que también si no hablamos mucho, también si él no juega mucho, me respecta. Para mí, y esto yo lo valoro mucho...
És a dir, tu pel teu cantó i jo pel meu, perquè ara mateix és indiscutible que Vinícius, Son Rodrigo, Asensio, Benzema estan per davant del davanter belga. Més titulars, Camavinga, ara mateix és un intocable a les alineacions, ho serà més en el futur, no ha entrat en aquesta polèmica de creuament de declaracions entre Benzema i Deschamps i sobre l'11 titular de demà, caldrà experiència i energia. Si això és veritat, entre Kroos i Modric, una a la banqueta.
Això serà demà, avui tenim dos partits.
Sí, i sabrem dos quarts finalistes més, que acompanyaran a Benfica, Chelsea, Milan i Bayern de Múnich. L'Etihad, Manchester City i Leipzig lluitaran per desnivellar l'empat a un del partit d'anada. Ho dèiem ahir a última hora, avui sentim el document, Guardiola no acaba d'estar del tot d'acord amb que estigui obligat a guanyar algun dia alguna Champions amb el Manchester City.
Seré jutjat per aquesta competició. Des del primer dia que vaig arribar aquí, pel primer partit de Champions, em van dir que jo estava aquí per guanyar la Champions. I jo vaig dir, què? Si fos tècnic del Madrid, que és una cosa que no passarà, ho entendria. Aquí no ho sé, però ho accepto. Per molt que insisteixis això, l'exigència no canviarà.
Els alemanys continuarà fora Dani Olmo. L'altre partit del dia, Porto-Inter. A l'anada, 1-0 pels italians que no trepitgen els quarts des del 2011.
3:31, de seguida el debat.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Ah, pasamos la vida esperando estar bien. En Creu Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creublanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Vinga, obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Bien, i amb el Tomàs Guasc. Hola, Tomàs.
Hola, guapos, què tal?
Què tal, què tal? Bé, aquí atents a totes les informacions i declaracions que van arribant del cas Enríquez Negreira i lo que te rondaré Morena. Emilio, quizá lo más destacado de las últimas horas es que Laporta sube el tono, pero sigue sin haber explicaciones contundentes, ¿no?
No, yo creo que, perdóname, pero yo creo que lo más importante de todo es que ha entrado anticorrupción.
Bueno, sí, que va el caso
anticorrupción. No, no, lo digo, sí, no, sí. Lo digo porque cuando algo entra en anticorrupción, o al revés, cuando anticorrupción entra en algo, átate los machos, ¿eh?
Sí, sí, no,
porque
claro.
Porque esto ya...
Esto se pone serio de verdad.
De verdad, ¿no?
Sí, sí.
Y respecto a las declaraciones, bueno, yo tengo la sensación de que cuando alguien se encuentra así, pues... hace bastantes bravuconadas, ¿no? Estoy recordando a Dani Alves, por ejemplo, ¿no? Un poco esas salidas así, no sé. A mí me parece que el Barcelona sigue buscando, manteniendo y reiterando una defensa equivocada, pero bueno, si algo le sobran al Barcelona son abogados, ilustres, asesores y un montón de bufetes a los que trasladar todas las investigaciones, incluidas estas. O sea que ellos sabrán lo que hacen, pero a mí me parece que esto se complica mucho y puede acabar horrible. Sí.
¿Quina sensació tens, Tomàs?
Sí, home, ara, si no surts i dones una explicació, calla. Tot aquell número d'ahir, los capitanes, tal qual, allí, unos pucheritos, fulanes, això, com diu l'Emilio, l'última ja és anticorrupció. Vull dir que, escolta, calla, o surt si dius, mira, escolta, això és el que hi ha, que suposo que ha de ser difícil, perquè el que està provat, està provat. Vull dir que d'aquest lliure t'escaparàs, una altra cosa és com acabi la jugada. Això és una altra història. Però, bueno, això és una corrida de toros, que el tro l'han picat, l'han mandrellat, i han de veure com acaba l'assumpte, no? Però, no, i calla. calla perquè és un enrenou tremendo i és un, ja cau una mena de populisme estranyíssim que no s'ho creu ningú i que, bueno, la cosa pinta molt malament. És lo que diu l'Emilio, és que són, ara escoltava un butlletí que són tres delictes que estan sobre la taula. Clar, escolti una cosa, és que compré àrbitro. No, bueno, si no sé si compro àrbitro, però aquí hi ha una administració desleal, hi ha una corrupció entre particulars. Hosti, és que dius...
I falsificació de documento mercantil.
Falsificació de documento, clar, és que diem, escolti, mestre, potser callem, el més important és si m'han pitat un penal o un fora de joc.
Sí.
Bueno, y perdona, hablando de declaraciones, y mejor te callas, las declaraciones esta mañana también de Enric Bassin, o sea, diciendo... Bueno, no,
en la misma línea.
No, pero viniendo a decir que lo ha hecho todo el mundo. ¿Perdón?
No.
O sea, ¿todo el mundo ha pagado 7 millones de euros durante 17 años al vicepresidente de los árbitros? ¿Todo el mundo?
Sí, sí. Claro,
jo que soc aquí... aficionat, sí, sí. Aficionat cada vegada menys, a la conversió en pessetes. Escolta, són 1.200 milions de peles. Tu saps el que eren, o el que podien ser,
que
o
sí,
que
eren en moment,
1.200 milions de pessetes. És extraordinari.
Sí, sí.
A veure, no fotin conyes, home.
No, que aquí està clar, jo repeteixo cada dia. Aquí el tema que s'ha de contestar és molt fàcil. És per què es va pagar i per què tant de temps durant, o tants diners durant tant de temps. Això és el que s'ha de contestar. I fins que això no es doni alguna versió, doncs no, d'aquí no sortim.
Xiula i fumando, jo espero, ja està. Ara, si continuem fent això, ja és que hasta sap greu, veus els personatges i aviam sap greu, el mateix va ser pel col·legio de que va començar a jugar al handball. Escolta, Enric Rey, has de fer aquest número?
Sí.
Que no sé.
Sí, sí. Y mientras tanto, bueno, ambientes tipo San Mamés, ¿no, Emilio? ¿Qué? O...
Bueno, ambientes, perdóname, ambientes San Mamés, saliendo también Julio Salinas diciendo es que Xavi provoca llamando Bilbao al Atleti. Sí, sí. que además te diré una cosa, les tiene muy cabreados eso.
Sí, 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 les molesta.
No, te lo digo, les molesta, pero
Club,
un montón.
Atlético o Athletic Club, hay que decir.
¡Buah!
Sí.
Les molesta un montón, ¿eh? O sea que... Y claro,
seguro,
lo dice uno de ellos.
Que Xavi no lo
hizo. No, evidente que no, por
pero
favor.
Es habitual decir Bilbao.
No, Xavi, el 99,85% de las veces no lo dice con ninguna retahíla ni ninguna retranca. Todo lo contrario. Podríamos hacer un programa y coincidiríamos en que la soledad de Xavi como portavoz, digamos, y como la persona a la que le van dirigidas todas las preguntas, está siendo encomiable, en el sentido de que él, que ya no es muy ducho a la hora de meterse en fregados que no sea el fútbol, pues la verdad es que también lo está pasando muy mal en este
sentido.
Pero
Emilio, aunque tuvieras a Valdano, entrenador del Barça...
Sí, también es verdad. También
o
es
a
verdad.
Demóstenes...
Sí, sí, el tema...
Explicació és difícil.
Sí, sí. No, és que diga mi maestro... Sí. Llavors, que jo recordo una vegada el Guardiola que ho va dir i dic, té raó, són tres cops a la setmana.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sabes, preguntar altra cosa. És una cosa i una altra que dius de lo de Bilbao. El Núñez deia que el Barça donava el nom a la ciutat, sí, i l'Atlètic no vol veure el nom de la ciutat. Ni
no, i Xavi l'altre dia també ho va dir. Va dir, a mi la d'abans del partit em sobra, perquè moltes vegades no sé què dir jo. Després del partit hi ha un partit i puc comentar coses, però la d'abans em sobra.
No, okay. i després també hi ha altra cosa que ha sido de sempre esto. Como no puedes decir la verdad, como no puedes decir lo que piensas, claro. Pero ni de los jugadores, ni la estrategia que vas a hacer, ni si juegas 4-4-2 o no, ¿me entiendes? O sea...
De tota manera, jo la impressió que tinc, sí. I ja tenim tots una certa edat, jo recordo èpoques del Luis Aragonés, el mateix Van Gaal, per suposat, Cruyff i Benotti, aquelles conferències de premsa, es parava de tot. Y no había que esta coña.
No, pero tú... Tomás, es que en aquellas conferencias decían la verdad. Y cuando pues, tú dices la verdad y lo que piensas, la conversación y sobre todo tu figura queda inmaculada. Porque dices, hostia, es así. ¿Me entiendes lo que quiero decirte?
Sí, sí, sí.
O sea, que claro, que si en un momento determinado, cuando te faltan Christiansen, cuando te falta... Pedri, cuando te falta Dembélé, cuando te falta Lewandowski, que le ha pasado a Xavi, y Xavi hubiera dicho, joder, bueno, vamos a hacer lo que podamos, porque telita los cuatro, telita los cuatro que nos faltan. Pero si es lo que estás pensando, si es lo que sabes, dilo, porque la gente te entenderá mejor.
Oye, y el domingo, que hay un clásico, aunque no lo parezca, que si gana el Barça se acaba, si empatan, bueno, más o menos casi tan bien, y si gana el Madrid, pues...
Bueno, es que volvemos yo creo que respecto al partido este del domingo, que será brutal, me refiero a fantástico, hay que meterlo dentro de la situación de los dos equipos, de la situación clasificatoria de los dos equipos, de la situación, digamos, anímica y ambiental de los dos equipos, que ya parece ser que se decanta el tema por el Madrid con la Champions, el Barça por la Liga. También meterlo en el duelo de la Copa, que no está mal, porque el domingo puede ser un momento para que el Madrid ya no tanto a corte distancias con la Liga, sino que diga, y vendremos aquí al Camp Nou a la Copa y cuidadín, ¿me entiendes? Sí. O sea, yo creo que es un partido, no digo con muchas lecturas porque eso es una tontería, pero que tiene muchas connotaciones en torno a la situación que están viviendo los dos equipos.
Sí, futbolísticas y ambientales también, Tomás.
Oh, bueno, menos mal que lo he hecho al Bernabéu, ¿eh?
Ah, no, por supuesto, sí. Claro, esto se lo oí a Paco González el otro día y pensé, tiene bien visto. Pues, sí.
No, no, es que el primer fuera de banda.
Sí.
Ocio 44.
Sí.
Menos mal que aquí oran bien, pero bueno, yo sería.
Sí, aquí. Exacto, aquí solo estará de observer y nada más, ya
está. Sí, pero bueno, sí, va, que no la sensación futbolera de dir, si el Barça no perd. Pues, si guanya és la puntilla i si perd, i si empata, pues, té una avantatge confortable i això només pot haver soroll si guanya el Madrid.
Ja, de totes formes, a veure, de totes formes que no tienen nada que ver, porque todos coincidimos que la distancia es importante, pero de todas formas aquí en Barcelona, en Cataluña, entre gente muy enterada, entre gente muy enchufada y entre comentaristas, locutores y tertulianos y expertos, ojito, porque, digamos, el tipo de fútbol que está haciendo el Barcelona, ya hay gente que cree que a lo mejor en un momento se quiebra y la ventaja no es suficiente a 13 jornadas, ¿eh?
Hombre, Emilio.
Bueno. No, vale, pero está ganando por supervivencia, sí, no, pero, por dominio, pues sí, pero, Tomás, sí, no por dominio,
Pero bien, eso
pero es, verdad, sí, es verdad.
Pero el rival no ha ganado 3 partidos seguidos.
No, no, es verdad, cierto.
Claro, que diga, maestro, esto es barajo. Yo no me creo en lo del Liverpool, que hay un esfuerzo, bueno, pues igual, el domingo estará perfectamente. Pero igual, usted va a ganar el domingo que viene y el otro, pues que si el Barça
pudiera. Tal cual, Tomás. Tal
3
cual.
Empates, a lo mejor estamos en vez de 7.6.
Sí, sí. Tal cual. Molt bé. A veure què passa, amics. Ho deixem aquí, eh?
Bueno, venga, hasta luego.
Que vagi molt bé. Adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes.
Tenim al telèfon a Sergi Albert, exàrbitre.
Jo, en un moment, sota el punt de vista arbitral, que això, finalment, el qui taca és el col·lectiu arbitral, que el torna a posar al peu del cavall.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abordem ara la informació del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que hi va perdre davant l'Atlètic de Madrid, sí. 0-1. Jo crec que va mereixer més, però atenció que més hi ha lesions de gent important.
Sí, hi ha moltes coses. La derrota amb gol de Morata, a l'afegit al 93, i amb la intervenció i la col·laboració del VAR, un partit jugat de tu a tu, on va poder situar-se per davant el Girona, amb un llançament des de la llarga distància de David López, que es anava enverinant i al final una mà d'Oblak va evitar el gol del conjunt català. Un bon partit de futbol per tancar la 25a jornada de Lliga. Suma una derrota més al Girona, en són dues, però el partit marcat des del minut 73. Se li va caure el partit al Girona per la lesió d'Oriol Romeu. En principi, és una lesió que veurem si li permet jugar a Vallecas, però no és greu. Per què? Perquè bàsicament és una sobrecàrrega a la cama esquerra. Ja abans, al minut 65, un altre dels titulars, ahir Borja García, va ser canviat amb problemes al genoll esquerre. A partir d'aquí va haver de remodelar l'11 Mitchell i, sense dues peces importants com Oriol Romeu i Borja García, se li va sumar l'absència al 85 de l'Aleix García. Aquí sí que estem preocupats perquè té problemes als isquios de la cama esquerra. Avui passa proves, se sotmet a proves mèdiques el jugador d'Ulldecona, també d'Ulldecona, és Oriol Romeu. Dos documents hem rescatat a la roda de premsa pels partits de Mitchell. El primer sobre els lesionats Borja García, Oriol Romeu i Aleix García.
Borja no sabemos si es por el golpe o, bueno, no se encontraba bien de la rodilla. Uri parece que es menos importante porque él ha pedido el cambio porque se le subían los cuádriceps y no ha notado ninguna situación de lesión importante. Y a Ley sí que tenemos que ver un poco cuál es el diagnóstico. Supongo que los doctores están ahora con él y ya mañana me informarán.
Doncs pendents de que ens informin també a nosaltres si ho té a bé el Girona del partit. Us deia que l'afegit va arribar l'únic gol de l'enfrontament. malament, que va requerir de la intervenció del VAR, perquè és un córner que serveix l'Atlètic de Madrid, i s'ha de veure, vaja, estava, si és per mil·límetres, no és fora de joc de Morata, d'Álvaro Morata, en aquesta acció que, com escoltareu, ha acabat d'assajar, d'entrenar el Girona en els dies i hores prèvies a l'enfrontament. Mitchell.
Una derrota dura con un rival que venía en un gran momento de forma y hemos, yo creo que hemos hecho muchas cosas bien, pero estoy mal por la jugada que habíamos trabajado toda esta mañana, el tema de los corners cerrados que hacen y cómo íbamos a defender la doble corta, cómo nos íbamos a posicionar, y no lo hemos hecho bien en la jugada más importante. Se nos va un punto que es, no sé si merecido o no, pero el equipo ha hecho un gran trabajo y hay que seguir.
Una llàstima, aquesta derrota del Girona, que queda en aquesta zona mitjana de la classificació. Arrencava la jornada 5 punts per sobre del descens, ara està a 4, són dues desfetes, dues derrotes consecutives. Dissabte toca visitar, abans de l'aturada per seleccions, el Rayo Vallecano.
Va estar David López a punt de fer un dels gols de l'any.
Sí, ho comentava ara, un llançament des de la llarga distància, enverinat, que al final rectifica bé Oblak, treu una gran mà al porter de l'Atlètic de Madrid, però vaja, li podia haver donat la victòria, quedaven minuts, òbviament, al Girona, i també és cert que d'haver marcat David López hagués estat, jo crec, el gol, sinó un dels grans gols d'aquesta 25a jornada de la Lliga Santander.
Anem a l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que ha parlat pels mitjans del club Denis Suárez en la setmana de l'Espanyol Celta.
Sí, el centrocampista que reconoce que será un partido especial porque el Celta es el equipo de toda su vida, aunque no salió ni mucho menos por la puerta grande, pero sobre todo por lo que hay en juego. Recordamos, el Espanyol está solo un punto del descenso y el equipo vigués tiene 4 puntos más, es un rival directo, por lo que en caso de derrota perica la situación se complicaría sobremanera.
Sí, cada partido es importante, pero este sí cabe más porque volvemos a jugar en casa y que nos vayamos al parón de selecciones tranquilos. Para irse tranquilos hay que ganar a un rival que viene en muy buena dinámica, pero en casa somos fuertes. El último partido, como te dije antes, lo sacamos adelante y tenemos que seguir haciéndonos fuertes en casa.
También tenemos declaraciones, en este caso, de Roger Wasch, exdirector general corporativo del Español. Ayer en Twitch con Javier de Aro, Wasch fue rotundo sobre la situación del club. Agradece, eso sí, al presidente y propietario Chen Yangsheng que salvara a la entidad en su día de la quiebra, pero ha llegado el momento de un cambio de propiedad porque así no se va a ningún sitio.
Yo creo que es momento de una transición a alguien donde los directivos de este club puedan hablar con el presidente y puedan hacer proyectos con el presidente. Porque si no, no saldremos de esto. Es todo muy unipersonal y las cosas al final degeneran. Porque a 12.000 kilómetros esto es muy difícil de gestionar. Es momento de venta, es momento de cambio, es momento que se necesita un proyecto nuevo.
El propio Roger Wasch se consideró un error mantener a Rufete como director deportivo y darle tanto poder de decisión dentro del club. Por cierto, de cara al partido frente al Celta, promociones de entrada en los menores de 15 años gratis y los socios podrán obtener entradas de entre 10 y 20 euros dependiendo de la zona de las entradas.
Tenim ara protagonista a Sportscope. Saludem a Víctor Sánchez, exjugador de l'Espanyol, del Girona, del Barça també, que fa pocs dies acaba d'anunciar la seva retirada. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Exfutbolista, habrá que acostumbrarse a eso, ¿no, Víctor?
Sí, la verdad que sí. Nunca lo había escuchado, creo, en la radio, el exfutbolista. Nada, yo ya, es una cosa que tenía clara, es una cosa que tenía meditada, hablaba con la familia, pero tenía que dar el paso ese de ya decirlo, hacerlo público y empezar una nueva etapa.
¿Lo tenías claro desde cuándo? ¿Desde el verano más o menos o qué, Víctor?
Bueno, en verano, cuando acabé en Girona y no tuve la posibilidad de seguir allí, yo tenía claro que salía algo bueno, ya no a nivel económico, sino a nivel de experiencia, a nivel de vida, de poder irme, pues como a lo mejor me fui a Australia, que no tuve la posibilidad de volver ahora, o salía algo así, o probablemente lo dejara, porque no quería ir a cualquier sitio sin la motivación de ir a algún sitio a jugar, porque si no tengo esa motivación, es difícil.
Oye, ¿qué planes de futuro tienes, Víctor?
Pues lo que dije el otro día un poco, me quiero formar, quiero hacer el curso de entrenador, tengo la idea de hacer el curso de director deportivo, estoy empezando a hacer algo de televisión también, entonces un poco lo que más me gusta al final es el tema de televisión, de tertulia, todo esto es donde más cómodo me siento, pero es verdad que el curso de entrenador lo haré también porque también o acabo entrenando, o también me va a ayudar a entender cómo es un poco más el club por dentro, cómo analizar jugadores, analizar equipos, que siempre va bien después para otros ámbitos.
Oye, Víctor, te tienes que ir muy orgulloso de la carrera que has hecho, ¿no?
Sí, muchas gracias. La verdad que cuando tú lo piensas desde el principio, que sueñas con poder llegar a la primera división y jugar un partido en primera división, al final yo he jugado más de 300, pues lógicamente súper orgulloso. Yo creo que lo naturalizas un poco, lo haces más natural cuando estás dentro y parece que no es tan importante, pero es verdad que es muy difícil y es verdad que es muy complicado llegar. Y cuando tú ves, ahora yo por ejemplo a mi hijo con 11 años, veo en la edad, cuando yo estaba en esa edad también, y ves lo que se mueve y ves lo complicado que es llegar, pues le das mucha importancia a lo que has hecho y a lo que has disfrutado.
¿En qué fase de tu carrera has sido más feliz, Víctor?
Pues probablemente más feliz en sí, probablemente cuando era más joven, cuando no te preocupabas por nada, cuando ibas a jugar con los amigos. Si hablamos de felicidad pura, de disfrutar y de no tener nada en la mente. Pero es verdad que después he disfrutado mucho llegando a Primera División, disfruté mucho cuando llegué a debutar con el Barça, disfruté mucho en mis primeros años en Primera División, disfruté mucho volviendo al Español, que era casa, era volver a Barcelona, he disfrutado mucho en el cuando nos pudimos meter en Europa, pero bueno, también he sufrido mucho, ¿verdad? Porque también se sufre mucho, pero ya te digo, lo que es felicidad de no tener ningún problema y de no tener que pensar nada más, probablemente cuando era más pequeño.
Oye, pocos jugadores catalanes, no sé si hay algún caso más, igual sí, pueden decir que han jugado en Primera División con el Girona, el Barça y el Español, ¿no, Víctor?
Sí, lo que pasa es que yo no llegué a jugar en Primera División con Girona. Yo subí a Primera División, pero no llegué a jugar, porque acabé con ellos en...
Es verdad, claro. Tú subes y no juegas este año, es verdad.
Esa es una espinita que tengo clavada, ¿sí? pero es verdad que no hay muchos que jueguen en Primera División con Barça, Español, y que suban a segunda a lo mejor con Girona, como me ha pasado a mí, que la verdad que fue un orgullo, porque es un equipo que llevaba 3 años intentándolo y el tercero lo conseguimos, y me guardo eso, la verdad, para el recuerdo también.
Muy bien, oye, pues 3 preguntas muy rapiditas, de una del Español, una del Girona y una del Barça. Víctor, ¿el Español va a sufrir hasta el final para salvar la categoría?
Ojalá que no, pero yo creo que sí que va a sufrir. Pero igual que el Español, va a sufrir 8 o 10 equipos.
Yeah.
Entonces, ojalá que no, pero creo que sí que va a sufrir.
¿Al Girona lo metemos en ese grupo de equipos o el Girona crees que lo puede sacar con más tranquilidad?
El Girona tiene 2-3 partidos ahora muy, muy importantes. Creo que hace campo del Rayo, juegan en Montilivi contra el Español,
sí,
y va al campo del Barça. Depende de esos 3 partidos, se va a ver si va a sufrir o no. Yo creo que puede ser que sufra. Además, el Girona es un equipo que por cómo juega, si se mete abajo, le va a costar ganar partidos, porque ya sabes que juega muy bien, que tiene mucho el balón, que inicia desde atrás, pero eso cuando las cosas van bien es muy fácil. Muy fácil no, lógicamente, es difícil, pero se da. Pero cuando las cosas van mal, jugar así es muy, muy complicado para el futbolista, porque le vienen las dudas, le vienen los errores. Y entonces es más complicado que un equipo que a lo mejor proponga menos.
Oye, y el Barça, 9 puntos de ventaja. ¿Crees que tiene la liga en el bolsillo o todavía no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el otro día en el campo de Atlético Bilbao, si hubiese empatado como pasó con el gol anulado, quizá le hubiesen entrado las dudas. Viene el Madrid, veremos qué pasa. Pero con 9 puntos, aún perdiendo contra el Madrid, se quedaría 6. Yo creo que la tiene muy, muy, muy encarrilada.
Muy bien, Víctor. Oye, felicidades por la carrera que has hecho. Gracias por el trato que nos has dispensado todos estos años y te vamos a seguir molestando de vez en cuando.
Muchísimas gracias. Aquí me tenéis para lo que necesitéis, ya sabéis. Y nada, un abrazo grande.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Gracias. Que vaya todo bien, ¿vale?
Sports.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 906-66777 o entra en securitasdirect.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Parlem de bàsquet ara, Albert, sí. Que avui juguen al Joventut a l'Eurocup, però sobretot se la juga el Manresa a la Champions.
Exacte, a les 8 del vespre a la pista del Telecom Bon, Telecom Baxi Manresa, amb aquesta doble cara, veritat que té el conjunt del Bages, una a la Lliga Endesa i l'altra en aquesta competició europea, la Champions, on té una doble oportunitat aquesta jornada d'assegurar els quarts de la competició, guanyar o esperar la derrota del Rites Vilnius. Per la via directa toca guanyar, com dèiem, a Alemanya a la pista del Telecom Bon. Baxi Manresa, segon de grup, 3 victòries a una del seu rival, que és líder de grup, Guillem Jou, és el capità del Baxi Manresa.
Tenim dos partits, no?, que al principi si guanyem un dels dos, pues, ens classificarem per al playoff, però bueno, l'equip ve aquí, pues, amb intenció de competir i de fer el millor partit possible i a veure si podem aconseguir la victòria amb l'averaix de menys 8. No pensem, evidentment, pensem en intentar fer un gran partit i després veurem on arribem, no? Esperem poder competir tot el partit i intentar emportar-nos la victòria.
Això a la Champions, 8 del vespre, Telecom d'Alemanya, Baxi Manresa, i a la penúltima jornada de l'Eurocup i a partir d'un quart de 9 del vespre, amb el Cluj romanès com a rival, juga la penya, el Joventut, que ja està classificat pels vuitens de final, però busca quedar quan més a dalt millor per tenir el factor pista a les eliminatòries.
Gràcies, Albert.
A tu, Joan Llori, que vagi bé.
Us recordo que en tenis a Indian Wells ha caigut Paula Badosa, passa ronda Alcaraz i Gil en atletisme, ha mort Dick Fosbury, l'home que va revolucionar el salt d'alçada.
Possiblement l'home que més ha influït en el seu esport i en la seva modalitat, el salt d'alçada, des que va implementar la tècnica del salt dorsal, superant el rodet ventral, que fins ara era la tècnica, fins llavors era la tècnica imparant. Ho va fer, sobretot, guanyant l'or als Jocs de Mèxic. Parla per Esports Copé Gustavo Adolfo Bécquer, no el poeta, sinó el mític saltador del Barça, ara entrenador de saltadors, rècordman d'Espanya en el seu moment, que explica que Fosbury, de fet, es va inspirar en un altre atleta.
Realmente tengo que decir que no fue el primero que hizo esa técnica, fue una joven canadiense de 15 años llamada Debbie Brill, pero indudablemente la victoria de Fosbury en los Juegos de México catapultó la técnica de Fosbury. También es verdad que la mejora del material en esos años, que empezaron a saltar con concholetas de mejor calidad, entonces permitía poder entrar sin mirar a la zona de recepción.
Clar, no era el mateix caure sobre una colchoneta que caure sobre terra o fins i tot sobre pneumàtics. En tot cas, el Fosbury Flop és, des d'aquella època ja, des d'aquell 68, una eina imprescindible en el salt d'alçada.
Gil, superstar!
Doncs estava jo pensant en Hazard, aquesta banqueta prolongada al Madrid... Cal aprofitar el temps. És el que va fer Sergio Oliveira quan jugava al Porto la temporada 15-16, un tal Julen Lopetegui el va deixar permanentment a la banqueta. Oliveira va aprofitar el temps i va conèixer a la que és la seva dona, Cristina González Pereira Oliveira. Gracias a que Lopetegui sempre me dejaba en el banquillo, acabé conociendo a mi mujer. De fet, aquella temporada només va jugar 3 partits al Porto i va començar a jugar quan va marxar Lopetegui do Dragao. Lo millor de tot, diu Oliveira, és que vaig estar a punt d'invitar a la meva boda a Julen Lopetegui. Coses que, per aprofitar la banqueta prolongada, potser no, Hazard caldria que prengués exemple en lloc de deixar de parlar amb Ancelotti. Última hora, Bagnoni. El migjilant danès ha destituït Albert Capellas després de 7 mesos pels resultats dolents. Intervenció a Aleix Espargaró a l'avantbraç. Li han descomprès el nervi de la zona. Arriba, però, la primera cursa del Mundial. El Congrés aprova la candidatura de Barcelona pels Mundials d'Atletisme del 27 o del 29 i rebutja al seu torn la proposta per professionalitzar el futbol sala.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça. Posaríeu la mà al foc pel Barça en el cas Negreira? No, 74%. En clau espanyol, s'haurà de patir fins al final per la salvació? Sí, 77%. En clau Girona, què us preocupa més del partit d'ahir? La lesió de l'Eix, al 69%. Arribem a les 4. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot, que vagi bé.